Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Doncs el Barça visitarà dissabte el Girona segon, 2 punts per sobre, després de superar el València en un partit que deixa algunes consideracions. Que Araujo no arriba a fi al final de la temporada, que Fermín ha merescut jugar més minuts dels que ha jugat, que les jugades a pilota aturada és un aspecte tradicionalment pot explotat al Barça i que et pot donar molts punts, i que si algú al club se li passa pel cap despendre's de Lewandowski, espero que abans tingui lligat un davanter que garanteixi un mínim de 20 gols per temporada. I un aplaudiment, per cert, pels 30.000 valents que van pujar a Montjuïc tal com estava el dia. Se'ls hi perdona fins i tot que fessin la onada amb 2-2 al marcador. Barça 4, València 2, en un partit estrany, marcat per les errades individuals, per la vermella a Mamardashvili, el porter del València, i per la polèmica també. El València es va queixar del gol de l'empat a 2 a l'entendre que Fermín estava en fora de joc posicional i que intervenia en la jugada. Té raó Baraja quan diu que aquest tipus de jugades de vegades els àrbitres les interpreten d'una manera i de vegades d'una altra, com li va passar al Barça, per exemple, a Granada. El Barça que tanca la jornada segon a 11 punts del Real Madrid i, com us deia, 2 per sobre del Girona, abans de visitar dissabte Montilivi. El Barça que ahir va, per cert, certificar matemàticament la seva classificació per jugar a la Champions la propera temporada, l'objectiu de mínims que deia Xavi i que en algun moment de la temporada va estar en dubte. De seguida la ressaca del partit i la prèvia del Bayern-Real Madrid d'aquesta nit a l'Allianz Arena. És partit d'anada de les semifinals de la Champions. Cara a cara, dos dels grans transatlàntics del futbol europeu. Cas Federació Espanyola. Hi ha notícia d'aquest matí del Bosque. Vicente del Bosque presidirà la comissió sobre la tutela en el procés de la Federació Espanyola de Futbol. En parlarem després també. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens portarà novetats sobre el futur de Nico Melamed, que finalment se n'anirà a l'Almeria. Pol Lozano té un trencament al bessó, estarà un mínim de 3 setmanes de baixa, i dir també que s'han esgotat en mitja hora les entrades que el Barça ha posat a la venda per la final de la Champions femenina. En bàsquet, el Barça juga aquest vespre a la pista d'Olympiacos al tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, amb la sèrie empatada a 1. L'objectiu dels blaugrana, guanyar un dels dos partits allà per, com a mínim, poder portar el cinquè partit al Palau. I en tennis, avui tenim jornada de vuitens de final a l'Open de Madrid. A les 4 de la tarda, Alcaraz ha de jugar contra l'alemany Struff, i sobre les 9 de la nit, Nadal se les veurà amb el txec Lejeca. Nadal ahir va superar l'argentí Pedro Cachín en 3 sets. No podrà veure, per ser Nadal, el partit d'aquesta nit del Real Madrid. Coincidirà en horari amb el seu partit. Avui comentarem la jugada amb el Tomàs Guas i el Ricardo Rossetti. Les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, si ells ho acceptessin, a quin d'aquests 4 futbolistes vendria? O Araujo, De Jong, Lewandowski o Rafinha? Està bastant igualada aquesta enquesta. Heu votat per Araujo al 21%, per De Jong la majoria, el 31%, per Lewandowski el 24% i per Rafinha també el 24%. En clau Girona us preguntem si us preocupen els arbitratges d'aquí a final de temporada. Heu votat que sí al 56%, que no al 44%. I en clau espanyol us demanem què ha de fer Brad White si el crida Dinamarca per jugar a l'Eurocopa. Jugar a l'Eurocopa o fer el playoff amb l'Espanyol. Creieu que jugar a l'Eurocopa al 44%, que fer el playoff amb l'Espanyol al 56%. Important, molt important. El programa d'avui li dediquem a la companya Roser Botella, que jubila avui, i li volem agrair la feina i sobretot el carinyo i la simpatia. Gràcies, Roser, per tot, i que siguis molt feliç en la teva nova vida. Marc Pairès al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán y apuesta por confort y luz natural. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tiempo de juego. El de la cadena.
Ya hay partido, Ali.
Sí, señor, ha sacado de centro el Barça, el balón en fuera de banda. A favor del equipo azulgrana, es João Cancelo que la deja para Kuma. Sí, ahí está el portugués, João Cancelo. João Cancelo puede encarar a Thierry. Ahí está João Cancelo, João Cancelo. La deja para Rafinha, el centro de Rafinha, el remate, gol. Golazo de Fermín. Golazo de Fermín. Cómo giró la cabeza. Qué cabezazo. Tremendo. Qué cabezazo. Qué cabezazo. ¡Cómo giró el cuello!
Dejaremos de decir... ¡Uy!
¡Ter Stegen! Jugó duro, dentro...
Vale el gol, ¿eh?
Vale el gol.
Yo creo que
sí. ¡Gol! Se lleva la mano al oído el árbitro. Se lleva la mano al oído.
Sí, sí, lo celebran algunos del Valencia, pero...
De momento, celebran los jugadores del Valencia. El gol, el fallo, el error de Ter Stegen. Se aprovecha Hugo Duro para empatar el partido en el minuto 26. Envía hacia atrás para Mamardashvili. Se le escapa el balón para Yamal. Fuera del área, tocó, no
pide
con la mano.
Piden mano del portero, fuera del área.
Piden mano del portero, fuera del área.
Hacia el guardameta y le vamos a dar naturalmente
ya, ya no lo encontrará el portero, ya se ha
ido. Ahí está la capulina roja. A lanzar el córner desde la parte izquierda. El remate Lewandowski. Gol, 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 gol.
Mundo gol Lewandowski.
Lewandowski que la peina Lewandowski, gol. La peina Lewandowski, gol. Tampoco desde el VAR le han dicho nada y ahora dan ese gol de Lewandowski de cabeza. Empate a dos en el marcador.
No hablará de los árbitros, Charles.
Minuto 6 de juego. ¡Dónde! ¡Chome! ¡Lewandowski fuera!
Que no había fuera de juego.
Sí, de Lewandowski creo que sí, ¿eh?
Mundo gana, centrando a punto de penalti, sale con el puño, Mamardashvili, remata, gol, 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 Lewandowski, gol. Gol, 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 arriba para la subida de Ferran, hace un amago, a tirar, fuera. Buscó el palo más alejado, desvió un contrario.
Van córner, sí.
Y será córner, según el árbitro. Sobre la portería, Echome. Tira Lewandowski. ¡Gol, gol, 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 gol! No es habitual, pero marca el Barça de falta directa. Final, 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 final. Final, final, final. Seguirá tiempo de juego en los próximos días. Mañana, naturalmente, la Champions. Con el Bayern de Múnich, Real Madrid hoy. Barça 4, Valencia 2, 3 puntos para el equipo de Xavi, Elena Joan, Joan Elena.
Se abrazaba Lewandowski.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Barça 4, Valencia 2, un marcador que fa que el Barça mantingui la segona plaça abans de visitar Montilivi i que certifiqui ja matemàticament la classificació per jugar a la Champions la propera temporada. Partit el d'ahir marcat pels errors individuals, de Ter Stegen, d'Araujo, de Mamardashvili, pels errors col·lectius també del Barça, sobretot en defensa. En va parlar Xavi.
Jo penso que aquests errors són de manca de concentració, no? I ens ha passat durant molta part de la temporada aquests errors puntuals que ens marquen molt la diferència. I avui doncs, hem hagut de remuntar un partit que fins a la jugada de l'1-1, partit dominat, controlat, penso ben jugat, i aquests errors ens fan a remolc, no? Bé, penso que hem estat prou bé en el joc, però ens ha faltat calma i paciència quan estàvem ja en atac posicional.
Un Xavi que també va parlar del futur de Lewandowski no es va mullar per la seva continuïtat com en d'altres casos.
Cosas de futuro no voy a hablar de prácticamente nadie porque al final no nos suma. Yo muy contento por Robert porque hace un trabajo extraordinario, es el goleador del equipo, es un futbolista espectacular, es un ejemplo dentro del vestuario cómo trabaja, cómo entrena y por eso mete el hat-trick hoy, porque tiene ganas, tiene carácter, tiene coraje, contentísimo por él, contentísimo.
Doncs escoltem-lo, l'autor del hat-trick d'ahir.
Sí, claro, para nosotros es muy importante, de igual que pasó en el partido, durante el partido más importante es que cuando goles podemos más marcar y en la final hemos marcado 4 goles y tenemos 3 puntos. Ahora podemos mirar por la próxima partido contra Girona, sabemos, tenemos 5 partidos más y tenemos todos los partidos a ganar.
Saludo a Elena Condis. Elena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
A veure, sobre Lewandowski, ahir quan li vas preguntar a Xavi pel futur del polonès, Xavi no va ser molt contundent, com per exemple si ho ha estat en d'altres casos, com el de Sergi Roberto, per exemple, no?
Doncs sí, podria haver respost a la pregunta tirant de manual, dient com tu amb Robert la propera temporada. En canvi, optava per deixar la continuïtat del davanter polonès a l'aire, mentre que sí que ha parlat obertament del futur d'altres futbolistes. Sense anar més lluny, ho feia el dia abans, sobre De Jong i Sergi Roberto, demanant que es quedin, en el cas concret de Sergi Roberto, reclamant al Barça que el renovi ja, o obrint-li, per exemple, la porta a una sessió a Víctor Roque. Els números de Lewandowski, Joan, són indiscutibles. Màxim golejador de l'equip amb 16 gols en Lliga. Ha donat 17 punts al Barça. El problema és la qüestió econòmica del seu contracte. És ascendent. La propera temporada, la tercera i penúltima firmada, és quan cobra més. Són 16 milions d'euros nets. I per això el Barça creu que doncs, podria ser una bona venda o alliberaria també massa salarial, a no ser que arribin a un acord amb el davanter polonès. Un Lewandowski que ja en les últimes hores ha dit que ell seguirà, que el seu rendiment físic és molt bo, que es troba en excel·lents condicions i que la seva sortida del Barça no és ni discutible.
Clar, li podem donar les voltes, Elena, que vulguem al cas Lewandowski, però és que el futbolista té claríssim que no es pensa moure d'aquí.
No, i té contracte, una temporada més i una altra opcional en funció de si juga el 60% de partits. Ell és molt feliç a Barcelona, també la seva família demostra amb números que continua sent molt competitiu. A més és titular indiscutible per Xavi Hernández, tot i que, per exemple, el substituís al Clàssic quan l'equip tenia un resultat desfavorable al marcador, però escoltant a Lewandowski en aquesta última entrevista que ha donat a Sportville, té claríssim que no hi ha discussió i que seguirà segur la propera temporada al Barça. En aquest cas, el tenir contracte en vigor poc pot fer el club per fer-lo canviar d'opinió.
Està clar. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El partit d'ahir també va tenir la seva polèmica arbitral. Hi ha un possible penal només començar la segona part d'Íñigo Martínez, i també Rubén Baraja, el tècnic del València, es va queixar de la jugada del gol de l'empat del Barça, el 2-2 de Lewandowski. Per ell, fora de joc de Fermín, que influeix, molesta el porter del València, Jaume Domènech, en la jugada.
Igual esta acción, no sé, en otro campo o en otro partido, no tiene que ser especialmente porque hayamos jugado contra el Barça, digo en otro partido, igual esta acción a lo mejor pitan fuera de juego, y hoy no la pitan. Entonces esto es un poco lo que te deja, o a lo mejor uno levanta una mano y pitan un penalti, y en otro sitio no pitan penalti. Entonces al final es lo que te deja un poco descolocado, pero no es porque estemos jugando contra el Barça, contra el Madrid o tal, sino que la acción sí, a mí me deja dudas, porque yo creo que un poco pasa por delante Fermín, un poco molesta que el portero a lo mejor pueda tener otra reacción.
Vinga, analitzem, comentem algun dels aspectes que ens va deixar el partit d'ahir futbolísticament amb el Lluís Carreras. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Un partit estrany el d'ahir, eh? Marcat molt sí, d'entrada pels errors individuals, no?
Sí, jo diria que per tot en general, eh? Una setmana una mica rara, amb bones decisions de la continuïtat de Xavi, del rival, de que venien baixes, de que només posem entre cometes pots lluitar per la segona posició, el clima, la poca gent, etcètera, etcètera, etcètera. I crec que sí, que sobretot errors individuals, per mi diria de falta de concentració per tot el que t'he explicat abans. Eh? Crec que l'equip realment no va sortir concentrat per jugar aquest tipus de partit. Em repeteixen tots els incondicionals que hi havia a la prèvia.
Sí, sort que es va equivocar també amb Mardashvili i la seva expulsió va marcar també molt el desenvolupament del partit, eh, Lluís, per compensar una mica.
Ah. Clar, clar, ara ens en donem compte de la importància de dues coses. Un, el control, que és l'aspecte tècnic més important del futbol, i dos, els porters també han de saber jugar amb els peus.
Sí, sí, sí. Escolta, un dels errors individuals el va cometre Araujo en el penal que comet, sí, que arriba tard, que és una jugada que, clar, recorda molt a la del dia del PSG. No sé què li passa en aquesta recta final de temporada que en accions defensives, sí, en les que ell és un gran especialista, no està gaire fi, Lluís.
No mereix bé en la conseqüència del penal, tant el de aquest dia, el d'ahir, com el de PSG, com molt bé dius, i després amb la concentració també a l'hora d'anar a atacar aquesta pilota, no? O moltes de les pilotes, és cert que feia alguna cosa de vent i que potser no va calcular-lo just, però precisament per això, perquè tinc condicionals, ha de pujar el nivell de concentració. I crec que amb aquesta jugada se'n falta. Ell es veu tan superior físicament als altres, al rival, que es pensa sempre qui pot arribar. Però no, has de tenir un pèl de calma. I la calma també s'aconsegueix amb la concentració.
Sí. Escolta, amb l'aspecte positiu, Fermín, que ahir torna a fer un altre partidà. Si és un nano que quan ha tingut minuts durant la temporada, respost, i jo tinc la sensació de que s'ha estat una mica injust amb ell.
Bueno, a mi m'agrada perquè entén el joc. Entén el joc com l'entén Sergi Roberto, entén cada moment que necessita l'equip, entén que quan l'equip necessita rauxa i necessita caràcter, ell li posa, entén que quan l'equip necessita aquestes marcades en profunditat, a pesar de que no li donguin, les fa perquè així s'afavoreix un contrari, a un company, entén aquestes entrades de segona línia. Crec que, bueno, per mi és un jugadoràs. Ara, titular indiscutible en molts dels partits, bueno, crec que aquest any segurament s'ha seguit primant més la jerarquia del rendiment.
Sí, sí. Escolta, i un aspecte per mi també important que ens deixa el partit d'ahir, que és el tema de la pilota aturada, que de sobte el Barça s'ha destapat com un equip que, sobretot en els corners, quasi és una cosa que aquí no estem gaire acostumats, sí. Lluís, genera, o sigui, està fent molts gols de corna últimament, i si no acaben en gol genera molt de perill.
Sí, hauríem de diferenciar, dintre de la pilota aturada, la que fa la pilota aturada elaborada, que què vol dir? Jugo un curt, passo la pilota que està a la frontal de l'àrea perquè toqui el segon pal, després el segon pal a darrere i gol. Bueno, això són jugades elaborades que necessites que cada element ho faci 100%. I després, el sentit comú. Tens bons llançadors, tens bons rematadors, no hi ha millor manera que tirar cap a porteria i encima a rematar. I així ho va executar dos molt bons gols de córner i un golarro de falta de Lewandowski per aconseguir el hat-trick quan ha escut.
Sí, sí. Escolta, com vas veure tu la jugada polèmica del partit, l'empat a dos del Barça on el València reclama fora de joc posicional de Fermín?
Mira, la vaig veure molt repetida per mi, eh? Inicialment és fora de joc posicional, perquè estan fora de joc, però en cap moment Jaume Domènech en cap moment rectifica el que fa a l'inici. O sigui, després del remat, és cert que Fermín es mou, però Jaume no s'atura i es torna a tirar. No, ell es tira. Ell veu el remat i es tira. Mm. Encara que hi hagi fet bé o no. Per tant, crec que, encertadament, l'àrbit no pita fora de joc perquè no fa rectificar en cap moment el porter.
Està bé. El problema és que aquí, com deia Baraja, jo crec que aquí li hem de donar la raó. Hem vist jugades molt similars durant la temporada en d'altres partits que s'han pitat al revés, Lluís, i això és el que desconcerta una mica, no?
Sí, però clar, jo ens he explicat el mateix. Afortunadament, tots opinem de forma diferent, perquè si tots opinéssim igual, seríem robots. Cadascú té la seva forma de veure-ho, doncs mira, així s'enriquim una mica les tertulis, eh? Però repeteixo, tot i partint de fora de joc, no condiciona l'estirada, el moviment de Jaume.
Molt bé. Gràcies, Lluís, una abraçada forta, parlem.
Adéu, adéu.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Claríssimament, les imatges seran avui el Bayern de Múnich, Real Madrid i programar la mateixa hora aproximadament el partit del Rafa Nadal. Però jo vull focalitzar la classificació de primera, posar el focus i el zoom. El Barça i el Girona. Barça segon 73, Girona tercer 71. I les imatges del partit d'ahir poden ser el golaç de Fermín o el gol de falta directa de Lewandowski. Però les imatges també poden ser el penal o no penal d'Iñigo Martínez a Peter o concedir gol sense tirar les ratlles per demostrar si Fermín intervenia o no en fora de joc en l'empat a dos del Barça. Ahir Baraja va dir el que és evident. Les interpretacions arbitrals poden condicionar un partit i estar en mans dels àrbitres i del VAR. Exemples recents, l'expulsió d'Araujo davant del PSG, la pilota que podria haver tret de dins de la porteria Lunin, el penal o no de Rüdiger a Fermín, les jugades d'ahir de les que Xavi, per cert, no va opinar. El futbol està ple de detalls i les interpretacions arbitrals formen part molt important d'aquests detalls. I a Girona, que no acostumen a valorar les actuacions arbitrals, els hi agradaria que no decideixin el segon lloc i, per tant, la gairebé obligació que Madrid i Barça juguin sí o sí la Supercopa d'Espanya sempre amb diners d'Aràbia.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:24, nosaltres de seguida enfoquem a l'Allianz Arena, on aquesta nit tenim partides de futbol.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
És un autèntic partidàs el que viurem aquesta nit a l'Allianz Arena. Tothom connectat al tiempo de juego de la Cope a partir de les 9. Bayern de Múnich, Real Madrid, és partit d'anada de les semifinals de la Champions. Anem cap allà per conèixer l'última hora del Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, semifinales de Champions, Bayern-Real Madrid, eso son palabras mayores, ¿eh?
Desde luego, y además un día espectacular aquí en Múnich. Parece que estamos ya casi en verano, y eso que nos decía anoche Pablo Laso en el partidazo, que hace una semana estaba nevando, ¿quién lo iba a decir? Y bueno, pues es el derbi de Europa, ¿no? Son 12 eliminatorias las que han disputado el Real Madrid y el Bayern hasta el momento, con 7-5 para los blancos, a ver qué pasa esta noche, y el Real Madrid que va a buscar su sexta final en las últimas 11 temporadas en esta competición, casi nada.
Que se dice pronto. Bueno, el 11 decías ayer por la noche que lo tenías bastante claro, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, yo creo que sí. Bueno, Ancelotti probó el domingo en Valdebebas a puerta cerrada con este equipo, que yo creo que es el que va a jugar, salvo sorpresa mayúscula. Ayer decía, va a ser Tchouaméni titular, no voy a decir dónde, yo creo que va a ser en el centro del campo, y que va a repetir la pareja de centrales que brilló en Manchester peleando ahí con Haaland. Hoy le va a tocar Harry Kane, 42 goles en 42 partidos, casi nada, pero yo creo que el capitán Nacho se ha ganado la confianza de Ancelotti a la espera de que culmine su puesta a punto Militao y que hoy va a repetir. Así que, insisto, salvo sorpresón, este es el equipo. Lunin en la portería, ha viajado Courtois, que va a ser titular el sábado contra el Cádiz. Lateral derecho, Lucas Vázquez, está sancionado Carvajal. Centrales, Rüdiger y Nacho. Lateral izquierdo, Mendy. En el centro del campo jugarían Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius.
Perfecto, pues como siempre os escucharemos con muchísima atención esta noche en el tiempo de juego. Miguel Ángel, gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Volem saber com està el Bayern en aquesta temporada estranya per ells, perquè guanyen la Lliga cada temporada, però aquesta temporada no. Aquesta temporada l'ha guanyat el Leverkusen, a més, amb moltíssima autoritat. Seguim des d'Alemanya amb el periodista alemany Miguel Gutiérrez. Hola, Miguel, muy buenas.
Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag. Bueno, Miguel, cuéntanos cómo está este Bayern, que es evidente, Miguel, que no es el Bayern de otras temporadas este año, ¿no?
Bueno, para hacer un análisis serio hay que remontarse a la jornada 21. En la jornada 21, el Bayern está a 2 puntos del Bayer Leverkusen y juega en Leverkusen. O sea, si ese partido lo hubiese ganado el Bayern, se hubiese puesto 1 punto por delante. Y entonces, ¿quién sabe lo que hubiese pasado? Pero no, pierde 3-0. Además, el Bayer Leverkusen muy superior en casa en ese partido, se pone a 5 puntos. En la siguiente jornada, el Bayern pierde estrepitosamente en el campo del Bochum, que es un equipo que está luchando contra el descenso, 3-2. El Bayer Leverkusen gana en Heidenheim, recién ascendido, 1-2, y se pone a 8 puntos. Y a partir de ahí, el Bayern desconectó con la Liga. Yeah. O sea, que ha sido más un tema, digamos, psicológico-mental que un tema, deportivo o de rendimiento, que ha tenido bajas y tal, pero el Bayern tiene un equipazo. Yeah. Un equipazo de la Z. Entonces, yo creo que en estas circunstancias sí que se han enchufado, pero ahí se desenchufaron de la Liga y solamente se empezaron a concentrar en la Champions.
O sea que futbolísticamente, eso, bueno, futbolísticamente tú dirías, Miguel, que no está tan mal como parece, ¿eh?
No, para nada, para nada. Además, ellos tienen una gran ventaja, que tienen a un delantero centro top mundial que el Madrid no tiene, sí, que es Harry Kane. Sí. Es una figura que en el Madrid falta. Sí. Que luego hoy todo puede ir a favor del Madrid y el Madrid puede presentenciar la eliminatoria, puede pasar, pero también puede ir hacia otra dirección. O sea que lo que quiero decir, tal y como conozco al Bayern, como conozco al Madrid y tal, hacer un pronóstico más o menos definido del partido es prácticamente imposible.
Ya. El Bayern, sobre todo, es potente, como tú decías, arriba. Seguramente el punto débil lo tiene atrás, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, él no ha dado todavía con los dos centrales, digamos, titularísimos, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Porque Upamecano ha tenido sus metiduras de pata en algún partido. Matthijs de Ligt no está físicamente, el holandés no está físicamente bien del todo, tampoco es un central rápido, pero bueno, es verdad que ahí no ha dado en la tecla Thomas Tuchel, ¿no? Por eso la defensa es quizás el punto más débil, pero está claro que el Bayern, si mira jugador por jugador, no quiere decir que sea una selección mundial, pero hay jugadores ahí de un nivel estratosférico. Por tanto, el partido yo creo que va a estar a la altura de lo que se merece. Y desde luego va a estar, digamos, muy disputado.
Sí, sí, hombre. Neuer, Davis, Kimmich, Goretzka, Musiala, Sané, Harry Kane. Sí, 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 es un auténtico equipazo.
Todos todas estrellas top, jugadores con un valor de mercado muy alto. Y por eso yo creo que el aficionado del Bayern, del Madrid y neutral, creo que habrá muchos millones de neutrales que mirarán el partido, se alegran de este acontecimiento futbolístico que ya entra casi en lo social, ¿no? Por la relación que hay entre Bayern y Real Madrid.
Totalmente, estamos hablando de los de los grandes transatlánticos del fútbol europeo. Oye, déjame que te pregunte por Kimmich, ¿qué va a pasar con él en verano? Que vuelve a sonar, bueno, suena cada verano para el Barça. Miguel, ¿qué crees que puede pasar?
A ver, Kimmich, al fin y al cabo todo es un tema de proyecto deportivo y de dinero, al fin y al cabo. O sea, nos tenemos que dejar los romanticismos del fútbol, que hace todo el mundo el dinero. Entonces, si el Barça lo quiere, pues le tendrá que hacer una oferta que le satisfaga a él, a su agencia de representación y a su entorno familiar, eso sin duda. Que Kimmich, después de muchos años, es una opinión personal, personal, se podría plantear una salida, para no decir, es que he hecho toda mi carrera en el Bayern, aunque el Bayern sea un grande, podría ser, hablo en conjuntivo, podría ser, pero claro, depende todo del planteamiento que haga, y si el Barça le quiere del Barcelona, tanto deportivo como económico.
Okay, Miguel, bueno, vamos a ver qué pasa hoy y vamos a ver qué pasa mañana, que tú estás interesado sobre todo en lo que pase mañana en ese PSG Dortmund, que tú eres del Dortmund, ¿eh?
Sí, fíjate que cuando fue el sorteo del Grupo de la Muerte con el Dortmund, el PSG, el Newcastle y el Milan, muchos en Dortmund decíamos, uff, si el Dortmund en este grupo se mete en la Europa League, podemos estar finales. O sea, que algo realmente increíble. O sea, nadie lo hubiese pensado, hubiese apostado un céntimo porque el Dortmund se meta en semifinales. Pero ya que está ahí, el Dortmund evidentemente lo va a intentar con su público. El Dortmund tiene mucho que ganar y poco que perder. O sea, en el aspecto psicológico mental, el Dortmund tiene una pequeña ventaja porque la presión está sobre el PSG. Si el PSG queda eliminado en semifinales, hombre, no sé si sería una catástrofe, pero sería una gran decepción para ellos. Y el Dortmund, repito, tiene mucho que ganar y poco que perder.
Totalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa en esos dos partidazos. Miguel, sí, te mando un abrazo. Muchas gracias,
Bitte schön, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 33. Què tal, Gil?
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Com va la jornada?
Una mica pitjor després d'aquesta selecció musical del Marc Peirés, però bueno, nadie como tú, nadie como Vicente del Bosque.
Sí, no,
li ha tocat
vaya marrón,
Li ha tocat el rebre al bueno de Don Vicente, perquè avui s'ha confirmat que l'han fet president d'aquesta comissió de supervisió, normalització i representació que ha de tutelar a la Federació Espanyola de Futbol en aquest impàs que ha de concloure, en principi, toquem fusta amb les eleccions al proper mes de setembre. Ho ha fet oficial avui la ministra portaveu i, a més, ministra també de Deportes, Pilar Alegria, que destaca no només els èxits esportius de Del Bosque, sinó també la qualitat humana i l'exemple d'honradesa i respecte que genera. Què ha de fer Vicente Del Bosque? Bàsicament, tres coses. Una, representar el futbol espanyol allà on calgui, fins aquí perfecte.
Aquí és cap problema, perquè ell és un,
cap problema.
Un cavaller.
Dos, estar una mica a la white dels propers reptes, Eurocopa, Jocs Olímpics i, sobretot, Mundial 2030, aquí sí. Ja es complica una mica la cosa, i el més complicat, vetllar per la transparència del procés electoral a la Federació Espanyola de Futbol. Ai, estos muchachos, Vicente, a ver cómo se porta. Tot això en un dia on estaven pendents també d'aquesta reunió que havia de fer la Comissió Directiva del Consejo Superior de Deportes per analitzar si inhabilitaven o no a Pedro Rocha, ara president de la Federació Espanyola de Futbol, que ha de muntar el procés electoral del setembre. Doncs bé, aquesta reunió s'ha ajornat. Per què? Doncs perquè el Tribunal d'Arbitratge del Deporte, que és qui està examinant aquesta denúncia, necessita 40 documents addicionals. I li ha dit al CSD, necessito aquests 40 papers. I ara el CSD els hi ha de demanar a la Federació donar-los al CSD, el CSD donar-los al TAT, el TAT pronunciar-se sobre aquesta denúncia, i quan es pronunci, doncs es reunirà la Comissió de Directiva del Consejo Superior de Deportes per veure si inhabiliten o no inhabiliten a Pedro Rocha. Cas que l'inhabilitin, agafaria les regles de la federació l'actual número 2, Mari Ángeles García Chávez.
3 i 35, de seguida el debat amb el Ricardo Rossetti i el Tomàs Guasc.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor. Vinga, obrim debat amb el Tomàs Guasc. Hola, Tomàs.
Hola, guapo, què tal?
Molt bé, home, i amb el Ricardo Rossetti ens acompanya avui. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Te mojaste mucho ayer o qué? Que te vi ahí con el paraguas y tal, ahí pisando el césped.
Me mojé esperando la llegada de los equipos, porque después yo creo que nos escucharon y no hubo agua durante el partido, con lo que mira, eso lo agradecemos.
Pero antes cayó, buf, antes sí, del partido sí. Ahí tremendo, ¿eh?
Ya, tío, lo que pasa es que yo soy asturiano, ¿sabes?
Ya, bueno, estás acostumbrado, sí.
Eso sí. Durante toda mi vida, con lo que yo me sigo sorprendiendo que aquí en Barcelona todo sea un drama cada vez que llueve. Yo he vivido con la lluvia a mi lado.
Sí, sí, estás curtido. Tomàs, i després un partit de futbol molt estrany ahir, no? Molts errors individuals, jugades polèmiques, un partit estrany.
Sí, hombre, ja és estrany que un Barça-València serveixi perquè el València, presumptament, si guanya, tinc una opció d'anar a la Conference, no sé què coñés, això, no? Sí. Estan els dos com estan, amb aquesta lliga, vull dir-te, que això, el Barça va acabar la temporada al Bernabéu, i això, pues, bueno, aquests despistes, que cada pilota llarga del València era com un drama rural, allò, no?
Sí.
Bueno, a mi em sembla que això... Hombre, hi ha el partit de Girona, Aràbia, la Federació, el mateix Barça, està absolutament embogida, a veure si no estarà el Barça a la Supercopa, 5 milions menys.
Ara li preguntarem a l'Albert Díez a Girona com es veu això, però clar, igual allà algú està amb la mosca...
Hombre, tu no pots... aprovar això, ja de sense de collonades. Tu no pots dir, jo organitzo són la federació, organitzo un torneig amb el qual hi ha dos equips, Madrid i Barça, que no van, perdem clés. Escolti, sí, per què es vota la que
diu? Ja dones peu a la suspicàcia, no?
Naturalment, escolti, ja està porta en verdad això perquè ja parteixis cada any amb la mateixa collonada. Sí. Oiga, és que l'any que ve tu vostè diu, oiga, Madrid-Girona amb Mallorca i Atlètic Club, pues, sí. amb tot respecte a tothom, pues no és el mateix que si va a l'Atlètic Club, va a l'Atlètic de Madrid, va al Barça i va al Madrid. Oiga, per què es fot amb aquests lius? Gratuïts. Bueno, sí. Pues així, pobre del Bosque, la feina que tindrà.
Si no hi va allà marrón. Sí. Ricardo, les jugades polèmiques que te parecen a ti, el possible penalti de Íñigo i el gol con posible fuera de juego posicional de Fermín?
A mi me parece que la jugada de Íñigo no es penalti, me parece que toca la pelota i que... bueno, en el fútbol existe contacto. No me parece suficiente como para pensar que aun tocando la pelota, que no siempre te exime de no hacer falta, sea penalti. Y en el caso de la jugada de Fermín, me parece que está en posición de fuera de juego y me parece que tiene influencia, con lo que para mí el gol no debería haber subido al marcador. Yo, al final, es evidente que comparemos con otras jugadas, pero recuerdo la de Granada con Ferran y con Joao Félix. Estaba Ferran mucho más lejos y con menos influencia. A mi vida de ayer me parece bastante clara.
Sí, sí, es veritat que després ho va comentar Baraja, Tomàs, i jo crec que té raó, que ell pensava que era fora de joc i que influïa Fermín en la jugada, però el tema està amb la comparació amb d'altres jugades que hem vist molt similars aquesta temporada i que s'han pitat al revés, no? Ja estem tots descol·locats.
Sí, home, si el partit del València, l'arbitratge d'ahir, el sofreix al Bernabéu, les falles han tornat aquí al mes d'abril. Però, bueno, jo estic amb el Pelau, el que dius és... jo ho vaig pensar veient el partit. El que no entenc, amb un bar, escolta, hi ha un fora de joc claríssim. És que, clar, és que estem amb el mateix, perquè dimecres sí i diumenge no. Això és el que jo crec que la gent despista. L'altre, cony, és una interpretació que toca la pilota, que hi ha qui diu, el Pedro Martín, que diu que la jugada continua i l'impide rematar. Jo no l'havia explicat. Vist el partit, a la jugada d'entrada. Ara, un tio allà al costat del porter... Oiga, mire, maestro, que no ho entenc.
Sí.
Es que, además, si le tenemos que pedir a los árbitros que encima interpreten...
Bueno.
Si sin ese futbolista el portero llega, no llega... Me parece ya que metemos demasiados factores dentro de la ecuación. Es decir, que el árbitro pite si es fuera de juego, si interfiere y luego ya no. Es que si llega, si no llega, pues esto ya es otra, es de otra cosa y otra historia que no tiene que estar en la mente del árbitro.
Sí. ¿Y avui qué, Tomàs? ¿Avui a Múnich qué? Vaya partidas.
Hombre, tremendo. Això és un clàssico de los clàssicos. No al mateix club, però sí que veig un entorn madridista pensant que el pitjor ha passat, que la valla més alta la van saltar
amb el City,
però em sembla que el Bayern, uns partits amb el Bayern, escolti, l'hem d'explicar al Barça que és el Bayern, no? Pues el Madrid el mateix, malgrat que les últimes vegades l'ha guanyat. No? A mi em sembla que és una semifinal d'altíssimo copete i, vaja, m'estranyaria moltíssim que això no resolgui el Bernabéu i al final. No?
Sí, és verdad, Ricardo, que tenemos todos un poco la sensación de que si el Madrid ha sido capaz de pasar la barrera del Manchester City, ya todo lo que se le ponga ahora por delante lo va a pasar, pero bueno, el Bayern es el Bayern, aunque no sea el mejor Bayern este Bayern, ¿no?
Estamos viviendo en Barcelona que hay mucha gente que parece que ya le está haciendo hueco en el Museo del Madrid la decimoquinta, pero yo creo que eso no solo es porque el Madrid ha echado al City, sino porque este Bayern es más irregular. En la Champions hemos visto, sobre todo en los últimos partidos, un buen Bayern, pero hemos visto una temporada muy extraña para el equipo de Tuchel. Las críticas, lo último que ha dicho Jones, e incluso las lesiones de los futbolistas que ahora se recuperan, la versión del Bayern que cae ante un tercero en la Copa, no es capaz al final de pelear la Bundesliga hasta el final. Bueno, yo creo que todo hace pensar a que alguien se pueda relajar, y creo que puede ser el peor condicionante para el Madrid de Ancelotti. Y diría más, es verdad que yo estoy con Tomàs en que la eliminatoria se resuelva en el Bernabéu, aunque hoy hay un resultado muy favorable para alguno de los dos, porque ya vimos que el Chelsea de Tuchel, después de un 1-3 en Stamford Bridge, fue capaz de ponerse 0-3, y hasta con un 0-4 con un gol anulado por una mano de Marcos Alonso. No sé, me parece que... es verdad que parece muy favorito el Real Madrid, me parece una eliminatoria que si alguien se confía es muy engañosa.
Sí, és així, Tomàs. Són dos clubs, des d'aquest punt de vista, una mica semblants, no? Que estiguin millor o pitjor, quan són a la sintonia de la Champions, doncs són dos grans d'Europa.
No, i que jo no recordo amb cap protagonista una semifinal de Champions barata. No la recordo, que va anar allà a passejar-se. Bueno, alguna vegada m'ha passat, però vull dir, a mi em sembla que són... És pel part de mucho la ropa, i demà dic el mateix, eh? És que el PSG, bueno, està bé, Mbappé, tot això, que al final t'acaba vacunant, jugo millor, jugo pitjor. Ara, aquests alemanys se'ls ha de guanyar. Els dos, els d'avui i els de demà. Ja veurem. Sí. Que el normal sigui un Madrid-PSG, bueno, pues semblaria, no? Però, bueno, escolti, no sé, jo vull veure-ho.
Totalment. Ho veurem i ho escoltarem a Tiempo de Juego, tothom pendent aquest vespre. Tomàs, Ricardo, gràcies als dos, eh?
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu, guapo, adéu.
Seguim.
Tiempo de Juego, el número 1 de l'esport.
Arriba el partidàs del segon lloc i la Supercopa d'Espanya. I us convidem a escoltar-ho amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Una vez estás tan lejos del Madrid, segundo que tercero, a mí no me cambia la vida.
¿Y a ti, Miguel?
El dinero no es importante. Tenemos esto de las palancas que no se cumplen. Sí. Y con esto ya arreglamos todo.
Tiempo de Juego,
aquest dissabte des de Montilivi, Girona, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Albert Díez, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedro Casablanc. Estaré en Barcelona en el Teatro Poliorama del 17 de abril al 12 de mayo con Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Un espectáculo emocionante, mágico y delicioso creado por Xavier Alberti con música en directo interpretada al piano por Mario Molina. Venta de entradas en teatropoliorama.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol.
Arribarem a 3:45 de la tarda. Parlem del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ha aixecat suspicàcies a Girona l'arbitratge d'ahir de Montjuïc o què?
A veure, per parts. Saps que el Girona té una consigna i que la va aplicant i ha tingut alguns focus importants aquesta temporada, que és no parlar dels àrbitres de portes cap enfora. Home, de portes cap endins té clar el Girona, però també és una cantinela que anem repetint durant la temporada. No, Manol, Girona no podrà ni deixaran que pugui acabar líder. Va estar moltes setmanes líder, va estar moltes setmanes segon. Podem aplicar-ho a la Champions i al final el futbol s'imposa el que tradicionalment és la lògica que Barça-Madrid, Atlètic i, si m'apures, un outsider pugui estar allà dalt. Quan coneguem la designació d'aquest Girona-Barça, tant de l'àrbitre de camp com de l'àrbitre de VAR, llavors en parlem tirant d'historial, perquè sí que és cert que hi ha uns quants focus, insisteixo, aquesta temporada, que com el Girona ho ha superat en futbol, doncs no parem molta atenció, però, per exemple, et vull recordar aquell gol anul·lat davant la Reial Societat 37 segons després.
Sí.
Hi ha hagut coses interessants. El que t'he de dir també és que el Girona pot sortir a jugar el dissabte sent matemàticament equip de Champions, perquè saps que hi ha un Athletic Getafe el divendres i això faria que, assolint aquest objectiu, vagi amb 12 punts i 4 jornades per davant, a mort el Girona a buscar aquesta segona posició. Hi ha molt en joc dissabte, la segona, 2-4, ho dic per la baraix també del primer partit, batalletes, està preparant el Girona, si no canvia la història, un mosaic per rebre l'equip, veurem com rep l'afició fora de l'estadi de Montilivi a l'equip. Hi ha una batalla pel Pichichi, Lewandowski, Dobby, que és el Pichichi de la Lliga, vaja, que té tots els al·licients i a mida que s'apropi el partit encara més.
Sí, sí, se'ns ve a sobre una gran tarda de futbol el dissabte que ve a l'estadi de Montilivi. Així està el Girona, a l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Bajori, bona tarda.
Ens has de parlar de Nico Melamed, que fa uns dies ens deies, igual encara hi ha alguna última possibilitat de que igual acabi renovant i tal. És que no,
serà que no. Hi ha hagut reunió entre els seus agents i del seu entorn i el club i no hi ha cap avançament. És a dir, el jugador, l'entorn del jugador comunica que les parts estan molt allunyades, evidentment té tota la pinta que marxarà a l'Almeria Nico Melamed, que acaba contracte el 30 de juny, que està lesionat i que intentaran forçar perquè torni a jugar aquest cap de setmana contra l'Sporting. Estaria ok segur pel gran partit decisiu de la propera setmana a Valladolid. El que no estarà durant 3 setmanes com a mínim és Pol Lozano, trencament al bessó intern de la cama dreta. I el que té 4 grogues i està un partit de la sanció és Braithwaite. T'explicava l'altre dia que està en gran forma, 20 gols, un Braithwaite que esperem que no vagi a l'Eurocopa. A veure, li van dir a Kasper Hellman, que és el seleccionador, si tu jugues a segona, no et cridaré, però que clar, és que a la
davantera... Està fent molts gols.
La davantera de Dinamarca no és el Kjær Larsen i Laudrup, eh? Sí. És Dolberg, 4 gols amb l'Anderlecht el 2024, Dreyer, 6 gols amb l'Anderlecht el 2024, Højlund, aquest davanter del United, que porta 8 gols en aquest any, i Poulsen, del Leipzig, que porta només 2 golets. Braithwaite, sí, ja ho sé, a segona, en porta 20. Si és convocat per l'Eurocopa, no jugaria un hipotètic play-off.
Això seria un drama per l'Espanyol.
Sí, seria un drama bíblic. Però bé, esperem que no sigui així. O que sí, mira, que Bredio jugui l'Eurocopa i que l'Espanyol pugi directe.
Això ho firmaríem.
Demà entrenament a portes obertes, esgotades les invitacions i entrades
de la tribuna inferior, gol Prat inferior, gol Cornellà inferior, que ha posat a la venda per 4 duros a l'Espanyol.
Gràcies, Quique. Adeu. Parlant d'entrades, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
S'han esgotat en mitja hora les entrades que el Barça ha posat a la venda per la final de la Champions. Hi ha una cosa aquí que em crida l'atenció, que és que en principi la preferència havia de ser pels socis i resulta que al final no ha estat així, no?
Clar, el que ha fet el Barça és posar a primera hora al portal dels socis l'enllaç per comprar aquestes entrades. Llavors, no calia identificar-se ni res, però el que explica el Barça és que ells el que faciliten és l'enllaç i a partir d'aquí és la federació qui s'encarrega de comercialitzar aquestes entrades. Llavors, allà ningú ha demanat l'enllaç. L'enllaç, imaginem, se l'han passat entre de socis a amics, a coneguts...
I qualsevol ha pogut comprar.
I al final, clar, com tampoc necessitaves identificar-te, doncs l'enllaç, només que el tinguessis aquest enllaç, has pogut comprar les entrades. Què ha passat? Doncs que en 30 minuts s'han comprat aquestes entrades. De fet, hi havia 7.400, que són les que tenia cada club, al Lió i al Barça, però al Lió, veient que no vendria totes, ha deixat 2.600 que les ha posat, les ha alliberat i se les ha donat al Barça i han arribat al Barça. Total que el Barça ha posat a la venda 9.625 entrades que s'han venut en mitja hora entre 15 i 25 euros i el que ha fet el Barça és un comunicat fa 20 minutets on ha dit que demanaran més entrades i ja han fet aquesta petició per la final del 25 de maig a Sant Mamés en aquest Barça-Lió. De fet, ja es van posar fa dos mesos 20.000 entrades a la venda, o sigui que es pot dir que la gran majoria de la gent que estarà en aquella final serà culer. A més, hi ha 250 entrades per als clubs d'animació i el club se n'ha quedat, això sí, 1.350 per compromisos. Així que el Barça ara a l'espera de comunicar als socis si tenen més entrades, però de moment només avui ja han venut en mitja hora 9.600 entrades.
Hi ha febre per veure aquesta gran final. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. ¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Gudel Blas 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo... soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim Olympiacos-Barça aquest vespre. És el tercer partit de la sèrie de quarts de final i el Barça hauria de guanyar un dels dos partits que venen, eh?
Eliminatòria empatada a un partit és tarda nit de clàssics. Compraràs aquest titular, no? Tenim un Bayern-Real Madrid, un Olympiacos-Barça de l'Eurolliga. També és un clàssic en el continent europeu. 8:30 el duel, sap el Barça, perquè a més ho han dit en aquest terme els jugadors, que es trobarà un autèntic infern al Pireu, amb més de 12.000 aficionats a la pista. al pavelló de l'Olympiacos. Ja ha guanyat aquesta temporada, però la situació és ben diferent. Olympiacos, a més, ha descansat el cap de setmana. Arriba el Barça amb males sensacions després de la patacada. Noten el resultat, que també, sobretot les sensacions de perdre a Andorra, amb els dos expulsats. I, a més, Olympiacos recupera un ex del Barça, com és Papa Nicolau. Què diu, què espera el coach del Barça, l'entrenador Roger Grimau?
Va ser una eliminatòria molt dura, especialment ja a casa, doncs especialment aquí a Grècia, doncs ho serà molt més segur. Intentar controlar el ritme de partit, és difícil perquè ells intenten jugar lent, intentar imposar aquest ritme, però a la vegada controlar bé la pilota. Ells no corren molt, però quan et troben et castiguen molt. Llavors jo crec que és molt important no concedir aquests punts fàcils.
Les claus del partit, ho deies tu, objectiu clar i evident, guanyar avui o dijous, millor si pot ser avui per no anar a un caixa o faixa el dijous vinent, i forçar el cinquè partit ja aprofitant el factor pista, retornant la sèrie la setmana vinent al Palau Blaugrana. Un Barça que haurà de descartar dos jugadors, recordem, Olympiacos Barça, el tercer d'aquest playoff de quarts de final a les 8:30.
A veure com va. Albert, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Anem al tenis, anem a l'Open de Madrid, anem a la Caja Màgica, que tenim avui allà una jornada molt intensa de vuitens de final. Tenim el Carlos Ganga des d'allà. Carlos, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estáis?
Bueno, vaya tarde noche nos espera. Primero con el partido de Alcaraz, previsto para dentro de unos minutos contra el alemán Struff.
Sí, es un día impresionante hoy aquí en la Caja Mágica. Están limpiando la pista Manolo Santana para que salte ya Carlos Alcaraz contra Struff, que si recuerdas fue la final del año pasado, ganó el español en tres sets. Yo le he visto entrenar esta mañana Carlitos, estaba bien, sigue con esa protección en el brazo derecho, pero sin ninguna molestia, así que está todo preparado y favorito, evidentemente, para ganar. Y luego, Joan, Rafa, vamos a ver cómo está Nadal después del maratón que tuvo ayer de 3 horas contra Cachín. Va a entrenar en media hora, a las 4:30 tiene una hora y media de pista reservada para probarse, a ver cómo ha descansado ese cuerpo, si está bien y si puede competir contra Lehechka, el número 31 del mundo, checo, en el último turno de la pista central. Ya sabes que lo normal es que Nadal juegue sobre las 4 de la tarde, pero ayer a última hora pidió jugar en el último turno para tener más tiempo de descanso y le va a coincidir seguramente con,
claro,
su Real Madrid.
Se pierde porque, el partido del Madrid,
sí,
claro.
Sí, porque está previsto más o menos, Joan, que sea sobre las 10 de la noche. O sea, que le va a pillar en pleno partido Bayern-Real Madrid.
Bueno, que los intercambios alguien le vaya soplando como al tema, ¿no?
Yo estoy visualizando la imagen, imagínate aquí en la Caja Mágica Nadal jugando y aquí celebrando goles del Madrid.
Bueno.
Tampoco sé si le haría mucha gracia a Nadal que le desconcentren de esa forma, pero es tan madridista que a saber.
Bueno, pues estaremos pendientes, nosotros tenemos la suerte de poder estar pendientes de todo. Por un lado del partido Madrid y por otro lado del partido de Rafa Nadal y
el
del baloncesto. También tenemos muchos frentes abiertos esta tarde-noche. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, Joan, adiós.
I acabarem parlant de futbol sala. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlleri? Bona tarda.
Perquè el Barça vola cap a Armènia per jugar aquest cap de setmana allà la Final Four de la Champions.
Sí, a partir del viernes jugarán esta Final Four, que viene marcada por dos aspectos. La polémica del año pasado en la Elite Round, que les impidió aspirar al título, se habló de un tongo con el Anderlecht y el otro equipo pendiente. Y sobre todo las lesiones que han afectado al equipo azulgrana durante toda la temporada. Diego, Sergio González y Yepes son baja, y referentes como Adolfo, pero sobre todo Ferrao y Lozano, llegan justos de forma, sobre todo ante un rival como el Sporting de Portugal. De esta situación habla el técnico Jesús Velasco.
Saben competir este tipo de partidos, ¿no? La falta de minutos de rodaje que pudieran tener en un partido como el que tenemos este próximo viernes, yo estoy convencido que la van a sufrir con la experiencia, ¿no? Ellos no se van a poner nerviosos, ellos están deseando jugar, están hipermotivados por jugar, y seguramente esa falta de rodaje que pudieran tener en un partido normal o que se pueda acusar en determinados momentos en un partido importante, como son todos los partidos oficiales, pero este lo es mucho más, lo van a superar con creces, ¿no? Estoy convencido de ello.
En semifinales hay cuentas pendientes, el Barça perdió la final de hace 3 años ante los lusos, pero al año siguiente se tomó la revancha derrotándoles por un contundente 4-0. La otra semifinal enfrentará a Palma, vigente campeón, contra Benfica. El Barça tiene 4 Champions y si gana empatará 5 con Inter como conjunto con más entorchados continentales.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gil, superstar!
Como te he dicho, hay dos tipos de entrenadores, lo que no hacen nada y lo que hacen mucho daño. Entonces yo intento de estar en el primer de lo que no hacen nada.
Sí, vale, Carlos, però alguna cosa hauràs de fer, eh? Alguna cosa hauràs de fer, perquè... No, mucha euforia, detecto jo.
Tu sabràs.
Sí, ja estem pensant, és el que ha dit abans el Rossetti, s'està pensant més en les tanques de la celebració de la quinzena que no en la semifinal. Escolta, parlant d'entrenadors que fan mal, sembla que ha prosperat la iniciativa d'un compte de X de seguidors del Milan que en poc més de mitja hora van recollir 11.000 signatures perquè el Milan no contractés a Julen Lopetegui, sota l'eslògan Lopetegui. Ho tenien clar des del primer moment. Tenint en compte que el Milan té 31.000 abonats, recollir 11.000 signatures no és una quantitat gens menyspreable. Total, que el bueno de Julen, doncs ja veu que el del Milan no prosperarà i està a la rampa per signar pel West Ham. Última hora, Ballori. Hi ha un temeta del tema de les entrades de la final de la Champions femenina. El Barça ha fet un comunicat. Venudes les 9.625 entrades que estaven a la venda. El que passa és que es pensava que era una venda exclusivament per socis. I hi ha no socis que s'han pogut colar i a fer-se amb una entrada. Efectivament. És una, en aquest comunicat el Barça recorda que la gestió d'aquestes entrades la porta al final la Real Federació Espanyola de Futbol. A mi no me reclamin a la federació un pollastre més. A més, Ronaldo ha dit que està disposat a vendre al Valladolid, lo que faltava per al duro.
Ben reiterat, arribarem a les 4 de la tarda, tots pendents del tiempo de juego, amb moltes coses avui... La més gran, el partit bàsquet, de Champions.
El bàsquet.
Entre el Bayern i el Madrid. Que vagi bé. Adéu.